Andorra en Blanc, el TRAC.
Segona entrega d'aquest El TRAC, i avui doncs parlarem d'un dels objectius, no?, d'aquesta secció, que no és altre que descobrir indrets on poder esquiar. Avui descobrirem Noruega. Ho farem de la mà de la Sònia Neto, que la tenim aquí. Què tal, Sònia? Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona nit.
Doncs primer presenta't una mica. Qui és la Sònia Neto?
Em dic Sònia i fa que es... faig esquí de muntanya aprox sobre 30 anys i és la meva passió. Poc més puc dir.
Jo conec a la Sònia, doncs, d'això, perquè treballes en una botiga d'esports d'aquí al país, o sigui que si algú vol comprar roba i tenir, doncs, bons consells, doncs la Sònia la trobarà en aquest establiment, i a través d'això, doncs, parlant alguna vegada amb tu, doncs, em vas comentar, no?, els teus viatges a Noruega, que és una de les teves passions, un dels llocs que has freqüentat més d'una vegada, i avui, doncs, per això t'hem convidat, no?, doncs, que ens expliquis una mica, doncs, com és esquiar a Noruega. Podem començar, si et sembla, doncs, com arribes allà, d'entrada.
Bueno, per arribar allà és un viatge llarg. Hem d'agafar, el més directe seria agafar un vol de Barcelona a Oslo, i a Oslo agafar una altra per aproximar-nos a les illes Lofoten, que seria a l'aeroport de Harstad-Evenes. D'allà hauríem de llogar un cotxe i tenim unes 3 hores, 3 hores i mitja fins al puesto. N'hi ha més sortides per fer d'esquí de muntanya a les illes Lofoten.
Perquè tu has estat 3 vegades, crec, a Noruega, 2 a les Lofoten i l'altra...
I una altra he estat a Tromsø, he fet a la isla de Kaloja i a la illa de Senja, una illa una mica més desconeguda.
I així, de bote pronto, per dir-ho d'una manera, què destacaries una mica de l'esquí a Noruega?
El plaer de fer esquí de muntanya amb el mar de paisatge de fons, amb un cel blau i un silenci impressionant, i, bueno, i el contrast aquell de començar per una vora del mar i quan arribes allà estàs en un fiord i tens unes altres vistes sobre un altre fiord. I, bueno, és un paisatge impressionant.
Sí, de fet, ens has fet arribar alguna fotografia d'aquests viatges i les penjarem al costat del podcast d'aquesta entrevista, perquè realment val molt la pena. Fins i tot n'hi ha una que estàs allà en un fiord i que es veuen aquests animals, que mai sé si és un alce o un reno.
Aquests aquí són alces.
Vale, estic patint el dubte, eh? Que, per cert, que ho he mirat i tot, perquè dic, com es diu això en català? Alci i ren, però bueno, això són una mica estrany, eh?
Sí. Serien... Bueno, amb aquest em sembla que eren... Perdó, em sembla que eren renos. Els alces són encara més grans, sí.
Sí, una foto espectacular, i no sé si és molt habitual això de que estiguis fent esquí de muntanya i de cop et passin aquests
animals. I sobretot per l'hora, que eren les 10 de la nit i encara hi havia llum.
Que això també és un xollo més, no?
Sí. Hi ha una època, sobretot, que és especial per fer esquí de muntanya, que seria a finals de març, i el mes d'abril, tant per condicions climatològiques, no fa tant de vent, i els dies són més llargs, el qual et permet fer un esquí de muntanya sense la pressió que tens al Pirineu de primera hora del dematí, perquè la neu canvia, perill de llaus, etc.
Perquè això que et deia abans, és habitual trobar-te animals d'aquests?
Sí. La part de Lofoten hem trobat més alces, i a la part de la isla de Kaloja hem trobat molt reno, molt... està tranquil·lament, si són animals que estan acostumats igualment a... i estan, bueno, estan lliures per la muntanya.
Parlaves de la neu, que en aquesta època, pel que sembla, és la indicada, no?, pel que en deies, març-abril, una mica les peculiaritats, no sé si canvien molt segons el moment del dia...
Jo amb aquests viatges he trobat el primer any, bueno, una neu més o menys algun dia de neu pols bona, i el segon viatge una neu espectacular, i l'últim viatge doncs, hem tingut la mala sort de que no hem trobat tan bona neu. Però bueno, hi havia les condicions que hi havia aquí també la primavera al Pirineu, vull dir que aquest any no ha sigut tampoc amb molt avantatge.
Sí, quan parlem de que no hi havia tan bona neu, parlem d'una neu que ja no és pols, però que és una neu primavera així bon esquiable, o més crostes, o...
Pots trobar de tot. El bo que té, per exemple, que no ho té la part de Tromsø, és que la part de Lofoten pots estudiar la cara de la muntanya que vols pujar, perquè com que són fiords et dona l'opció de pujar-lo per una banda o per una altra. I a lo millor la cara nord no està gairebé la neu, però la cara sud està millor la neu. I és un dels avantatges que té, perquè a més és tota vista. no hi ha el perill que hi ha els salts de glaceres, ni esquerdes, ni... i està tot molt a la vista. Mm-hmm. Pots complicar-te la baixada com vulguis, perquè hi ha encara nords que són realment descens de couloirs que són interessants.
I parles de que pots escollir la cara que fas. No sé si l'accés és senzill, si hi ha, diguéssim, hi ha carretera que envolti tot el fiord.
Hi ha carreteres que envolten fiords. Pots fer-lo també amb un barco. Òbviament, llavors, econòmicament no surt el mateix. Mm-hmm. Però en cotxe hi ha la possibilitat de fer-lo des d'una cara o des d'una altra.
Ara parlaves que tècnicament doncs, potser no és tan complicat com, per exemple, anar als Alps. A nivell de material, per exemple, què te l'hauries d'emportar per anar a Noruega i que no et falti de res?
El mateix material que t'emportes aquí al Pirineu o als Alps. Òbviament, el mateix material de seguretat i el mateix material d'esquís, roba, exactament la mateixa. Hi ha l'avantatge ja que, com que estàs al Círcul Polar Àrtic, la temperatura no és molt baixa. Estem parlant de temperatures que ronden menys 2 graus de mínima, vull dir, menys 2, en aquesta època menys 2, menys 3, no baixa mai d'aquesta temperatura. I, bueno, el bo que tens és que pots sortir sense l'estrès a l'hora que tu vulguis sortir. Hi ha alguna sortida que he fet a les 5 de la tarda.
Això és fantàstic, no? Perquè igual s'arregla el dia a aquella hora i...
Exactament.
I a més que suposo que agafar les últimes hores del dia, també les llums i tot això...
Et dona un lloc de llums espectacular, sí.
Jo la tinc aquí, a la Sònia, i li veig els ulls i sembla que de cop et transportes allà que...
M'aniria ara mateix, sí, i tornaria a anar l'any que ve, sense cap problema.
Abans de començar l'entrevista, comentàvem fora de micròfon que fins i tot estem parlant ara doncs, això, d'aquests paisatges i aquesta neu, però que fins i tot també pots veure aurores boreals, o sigui, ja és la cirera del pastís.
Sobretot més aviat al mes de març. Al mes d'abril ja les nits són bastant més llargues i hi ha més dificultat. Es poden veure, però són bastant més tènues, no són tan fortes. Al mes de març encara hi pots tenir la sort de veure aurores. De fet, hi ha una pàgina que seria com un forecast d'aurores boreals.
Carai, sí, ja me n'han parlat, no?, que pots fer un seguiment segons, no sé,
sí, sí.
I per anar a un lloc o a un altre, no?
Exactament, sí.
I no sé si recomanaries, imagino que hi ha molts cims, segurament més anònims que els que tenim aquí o als Alps, però no sé si en recomanaries algun, que dius, aquesta és la baixada perfecta.
La baixada perfecta seria, per mi, hi ha un pic que és de los més alts que hi ha a la zona, que es diu Get Galen. Té, de fet, una baixada per un couloir... si vols buscar algo que sigui emocionant, o tens una baixada normal però tens unes vistes sobre el Trosfjorden, que és un dels fiordos més estrets que hi ha a Noruega, i tens una baixada de 1.000 metres i que arribes a mar. Mm-hmm. I això seria com un dels tops. Hi ha una guia que per mi és molt difícil de trobar també informació. Hi ha una guia que pots comprar-la via Amazon o comprar-la ja mateix, que es diu Lofoten Skinning de Magic Island, i aquí et posa els pics, diguéssim, els top 10, i a més en la forma d'arribar tant d'una banda com d'una altra.
Per aquest pic que em parles ara, parlem de Lofoten, en aquest cas?
Parlem de Lofoten, estaria molt a prop del poble de Svalbard, i és molt accessible. De fet, al pàrquing accedeixes en cotxe.
Perquè em parlaves a les fotos que m'has enviat, que com dic, compartirem a les xarxes, parlaves d'aquell, no sé si aquest és Svalbard, aquest poble, és el que era l'únic, el centre neuràlgic, no?
El lloc... És el centre neuràlgic. De fet, quan vens de l'aeroport i t'agafes cotxe, que tens 3 hores, és el lloc on aprofites per comprar, i en grans superfícies, és petit, és un poble de pescadors. La majoria de gent s'allotja amb Svalbard, i a nosaltres ens agrada més un altre poble que es diu Henisvard. Està a uns 20 minuts de Svalbard, li diuen la Venècia de Lofoten, i és un poble de pescadors petit, on totes les cases estan a sobre de l'aigua. Té una webcam per mirar-la online, i és un poble preciós, d'aquells que t'enamoren.
Uh-huh. A nivell de desnivells, parlaves abans i deies, són 1.000 metres, que com dient, no és fàcil trobar 1.000 metres allà de baixada.
No, el que és a les illes Lofoten no, per agafar aquesta alçada t'hauries d'anar als Alts de Lingen. Aquí la mitjana són 600, 700 i algun de 800, de 1.000 metres i en pocs. Però bueno, això també et permet fer 2 o 3 en un dia, jo en una zona, en una altra, amb tot el relax del temps, uh-huh. Que és el que no trobes aquí.
Lingen seria l'altre punt, diguéssim, per anar a esquiar. No, no sé tu si et decantaries per algun de les zones que hi ha a Noruega.
Lingen és, són aproximacions amb esquís bastant més llargues. Estem parlant de 10, pots tirar-te 7 i 8 hores d'esquí de muntanya, cosa que Lofoten, tots els pics, el màxim que jo he arribat a fer són 3 hores. Vull dir, que et dona molt de marge per fer moltes més coses.
Per acabar, hi ha molta gent que també s'estarà preguntant, sempre fa una mica de por, no?, aquests països, a nivell econòmic. A Noruega, a banda del viatge, que imagino que no deu ser molt car, potser... Ja
Noruega, el país en si, és car, no, és caríssim. Pots fer aquest viatge tot lo car que tu vulguis o tot lo econòmic que puguis.
Però hi ha opcions.
Hi ha opcions. Nosaltres, com hi ha l'opció d'agafar-te un guia, vull dir, hi ha empreses que organitzen viatges, de fet, una amiga en té una, i l'organitza en plan lut, el que és en plan luxe, vull dir, amb un lotxa, amb un xef, amb un cuiner, o nosaltres ho fem més en plan familiar i, vull dir, ens portem bastant menjar per aquí el que és per passar el que és el dia, i estem parlant de que pot sortir-te pues, un viatge, l'avió, anar i tornar uns 350 amb la maleta, esquís i tot, llogar el cotxe que et pugui sortir més o menys 500 tota la setmana i trobes allotjaments que et poden costar també uns 500 tota la setmana. Si són allotjaments que són per 400 persones, pues allò que si aconseguisses alguna altra persona per compartir gastos, pot sortir bastant econòmic, dintre de que és un país molt car.
Els 500 la setmana, l'allotjament no és molt car.
No és molt car, bueno, i pots fer-lo a través d'hotel, és molt car. Òbviament, allà el que funciona molt és l'Airbnb, i pots trobar allotjaments que estan força bé, cases perfectes, i si tens la sort de compartir-lo amb algú, pot sortir bastant bé de preu per lo que és aquest país, que no és barat.
Pot ser un allotjament on puguis cuinar, és una bona opció, sí, perquè sí, imagino que els restaurants sí que deu ser molt cars, no?
Restaurants a Noruega són caríssims, però caríssims. I el tema de buscar un allotjament per Airbnb normalment surten entre 85 i 100 per dia, i són 4, 5, a vegades hi ha de 6 persones. Normalment són allotjaments de gent que viu en un altre lloc de Noruega i que els té com a segona residència, i els lloga pues, en aquests mesos que no hi són.
Doncs, Sònia, ha estat un autèntic luxe conèixer a través teu doncs, a Noruega. La veritat és que ens has fet venir moltes ganes i ja et dic, quan vegin la gent al podcast que les fotografies que ens has passat, la veritat és que llavors no es podran resistir.
Difícil. Ha sigut molt difícil poder escollir unes fotografies.
Sí, no? Sí. Doncs molt bé, moltes gràcies per venir. Adéu-siau.
Moltes gràcies per convidar-me.
Adéu-siau.
Adéu.